Tornem a estar aquí mirant cap amunt, molt amunt, mirant l'espai amb en Pere Guerra. Benvingut a Ràdio Vilafant de nou en aquest espai que parlem de l'univers.
Moltes gràcies.
Avui parlarem d'un fenomen molt bonic i xulo que molta gent doncs, fins i tot planeja viatges per poder-les veure, en aquest cas a Islàndia, sobretot, no, que és la, podríem dir que és la meca de les aurores boreals. No sé si ho compraries, això.
Realment, els països nòrdics són tradicionalment on t'has d'anar per veure aurores boreals, i a Islàndia es poden veure a tota l'illa. De fet, em va sorprendre que el sud, estant tan al sud, es veiessin tan bé, i és que, bé, per la situació del camp magnètic, Islàndia, de fet, es veuen perfectament bé per tota l'illa, i Noruega, Suècia, Finlàndia, sí que te n'has d'anar al nord, no?, per veure-la. Allà on a l'estiu es veu el sol de mitjanit, doncs a l'hivern es veuen les aurores.
Què són les aurores boreals?
Les aurores són el... Bé, hem d'explicar que el camp magnètic, que la Terra té un camp magnètic. La Terra té un nucli de ferro, que
és un imant molt gros.
Ferro fos, sí, un camp magnètic increïble, boníssim, fantàstic. Si no el tinguéssim, acabaríem com Mart i el vent solar ens deixaria ben secs i no hi hauria ni aigua líquida.
No? Per això no hi ha marcians, no?
Per això no hi ha
que
marcians,
no tenen camp magnètic.
Exacte. Llavors, la Terra té aquest camp magnètic, aquest nucli de ferro, que ens protegeix de la radiació del Sol. El Sol ens emet flamarades, o sigui, vent solar. Hi ha un vent solar que emana del Sol i que impacta la Terra. Nosaltres, aquest camp magnètic que ens protegeix, ens desvia aquest vent solar cap als pols, al pol nord i al pol sud. Precisament, aquest vent solar arribant en els pols excita les capes altes de l'atmosfera, excita els àtoms d'oxigen i els àtoms de nitrogen, i aquests àtoms, per tornar amb el seu estat d'equilibri, emeten llum, com una llum de neó. Llavors, aquest procés és el que et crea la llum de les aurores. Mm-hmm. Al final és vent solar, excitant les capes altes de l'atmosfera, oxigen, nitrogen, que brillen en conseqüència d'això.
Aquests àtoms que es van moguent, pum, 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 i generen llum.
I la veritat és que és maquíssim de veure. El que passa és que, esclar, has d'anar a unes latituds molt elevades. De fet, ja estàs a prop del Cercle Polar Àrtic, just a la frontera, diguéssim, i en allà sí que es poden veure gairebé cada dia. Fotografia cada dia, si és que la meteorologia ajuda.
Clar, perquè pot haver-hi nuvolositat i no veure, no?
Esclar, nosaltres, de fet, jo vaig anar de viatge a Islàndia perquè és bon any per fer aquest viatge. De fet, per veure aurores boreals, el mes de més activitat és el mes de març, seguit ben a prop de l'octubre. Per tant, recomanaria, doncs...
Però l'octubre fa més fred que el març, no?
La veritat, ho he de comprovar, perquè l'oceà també està més calent, de manera que és possible...
Clar, perquè ha passat l'estiu, clar.
Clar, ha passat l'estiu. Llavors, l'octubre, de fet, de 2024 pot ser un any molt bo, el març de 2025 pot ser un mes molt bo també per veure aurores boreals, perquè estem en un període de màxima activitat solar. El Sol es mou en cicles d'11 anys i ara mateix està travessant un pic. I podem ser, nosaltres mateixos som testimonis de que aquest pic s'ha produït, perquè a l'observatori estàvem observant el disc solar amb telescopis i vam veure una quantitat de taques solars enormes que emanaven de la fotosfera del Sol, i vam dir, aquí avisem per xarxes socials, en el Facebook Observatori Astronòmic Albanyà i a Instagram, de que hi haurà aurores. I efectivament hi van ser. Vam dir que hi havia baixes possibilitats de veure aurores a l'Empordà, però que hi havia possibilitats.
Hem vist unes imatges espectaculars.
I tant.
D'aurores a roses.
I tant.
Espectacular. Jo com em vaig assabentar l'endemà, vaig voler mirar, ja era massa tard. Des de Vilafant no vaig poder veure res.
Bé, com saps, et vaig regalar una imatge en exclusiva per vosaltres, l'imatge de Ràdio Vilafant de les aurores, fetes des de Cap de Creus. A mi em va enganxar, de fet, a l'Almadrava, des de casa, i va trucar el director de l'observatori dient, mira, és que
estem,
fent...
estem observant, no?
Sí, acabat de l'espectacle, si el temps és bo, regalem una fotografia de grup perquè la gent s'emporti un record maco sota les estrelles, i la fotografia sortia vermella, com pot ser, potser no s'ha ajustat bé el balanç de blancs, són aurores. Oh, Déu meu, tots a córrer. Per sort, a casa, com a bon friqui astronòmic que sóc, tinc la casa meva plena de telescopis i de càmeres i de tot, i després, otro tanto a l'observatori, i al final vam passar tota la nit observant i fotografiant les aurores, que van ser precioses. De fet, tenim una càmera d'ull de peix a l'observatori, es veuen que arriba clarament a mitjanit, les aurores. De fet, la millor hora per veure aquest tipus de fenòmens, tant aquí si es produeixen, que és molt rar, com en països nòrdics, és passada la mitjanit. De 12 a 1 de la nit sol ser la millor hora. I realment aquí es veu com arriben a les 12 i no se'n van fins que es fa de matinada, no? Va ser una experiència absolutament fantàstica. Clar, no vam poder pràcticament avisar ningú.
Clar, perquè va ser el moment, no? Clac, sí. O fas la foto o et passa.
Sí, i la veritat, tot l'any passat tothom és molt llest, però clar, la càmera la tenia al 70% de càrrega per preservar la bateria. Si ho hagués sabut, l'hagués posat al 100%, no? I just se'n va acabar 10 minuts abans de que comencés la matinada, que podia haver seguit 10 minuts més. Però bé, crec que la nit la vam aprofitar bastant bé i tenim fotografies...
Recomanació, tenir sempre les bateries al 100%.
De fet, és dolent per la bateria. La recomanació és tenir-les al 70%, però no al 30%. Entre el 70 i el 30% de càrrega, més tirant al 70%, per si de cas. I sobretot, si s'esperen aurores, sí que carregar la bateria. És molt difícil predir les aurores.
Clar, ara t'anava a dir com ho podem fer per estar... el lloro, no? De dir, tenir la càmera preparada.
De fet, jo m'he baixat una app que es diu Aurora Now. L'IAC també es dedica a estudiar el sol i a predir. El que passa és que el nostre coneixement de... Realment encara ens falta molt coneixement, molta ciència per adquirir.
Bueno,
per
suposo poder... que a mesura que n'hi hagin més podrem predir-les més i les coneixerem més.
Sí. Hi ha una cosa que està correlacionada, que és l'índex KP, que en diguem, que és que va de l'1 al 9. Llavors, si el marcador està nou, KP9, és que la nit seria molt estrany que no veiessis cap aurora, perquè és una nit de moltíssima activitat, però passa molt poc sovint, això. Llavors, a Islàndia, per exemple, amb índex d'activitat 3, ja pots... Jo he vist aurores amb nits d'activitat 2. Vull dir, amb activitat 2, 3, 4, 5, 6, és perfecte per als països nòrdics. Els 7, els 8 i els 9... Pues, un 7, un 8, poder des d'Escòcia ja l'observes. I clar, la nit que hi vam tenir del mes de maig, pues, no l'oblidarem mai, el maig del 2024, perquè observar aurores aquí és una cosa que no passava des de feia 150 anys.
I tornarà a passar?
Pot tornar a passar perfectament, i pot tornar a passar el que queda 2024 i 2025. De fet, la Comissió d'Energia de PIMEC hem arribat a parlar de que realment les xarxes elèctriques estan preparades per tanta activitat solar, perquè hi pot haver-hi un event com el de Carrington, que es va produir a mitjans del segle XIX, quan l'electricitat estava recent inventada i la xarxa elèctrica als Estats Units va caure. Els telègrafs, quan va haver-hi un event de Carrington, que va ser una ejecció massiva de corona solar, sí, que va arribar a la Terra, doncs els telègrafs funcionaven sense estar endollats.
Uau,
de la pròpia energia que hi havia a l'atmosfera.
De
la pròpia energia que
clar,
hi havia.
A nivell de mòbils, ara que estem tant tots amb les pantalles, mòbils, i ho tenim tot tan elèctric, això podria afectar-nos d'alguna manera? És positiu o negatiu que hi hagi aquestes bafarades solars i, per tant, aquestes aurores?
I tant que ens podria afectar. Ens podríem perdre la final de la Champions, en la que espero que sigui un Barça-Girona. I realment, si hi hagués un event com el de Carrington, potser estaríem sense veure la tele un parell d'anys, perquè tota la xarxa civil podria arribar a caure. Sense ànim de ser catastrofistes...
La televisió que va per antena, no? Però les plataformes, sí.
Estaria per veure. No s'ha provat. Clar, no tenim l'experiència. El que sí que te diré és que l'electrònica que sobreviuria és la militar, perquè estan preparats per pulsos MP de bombes nuclears. Per tant, aquesta electrònica sí. També vaig parlar amb un expert en xarxes que m'assegurava que això... està previst fins a cert punt. És a dir, que aviam, la xarxa elèctrica és molt més robusta del que era el segle XIX, però també en depenem molt més. De manera que estaria
per
veure què
passa.
La precaució que hauríem de fer és, si la NOAA, que és el centre d'Estats Units que ens avisa de l'activitat solar, ens avisa de que a 12 hores vista, a un dia vista, màxim a 2 dies vista, que hi pot haver un event així, quan passi, tots els mòbils a parat, tot desenxufat.
Perquè no s'espatlli aquell aparell.
Perquè no s'espatlli, sí. I així,
sí, fins jo que tinc sempre l'ordenador encès, la taula de so sempre endollada, millor aquell dia l'apago i la desenxufo de la xarxa.
Efectivament. I així estar-hi un parell de dies fins que pari aquesta flamarada. Tothom passa, diu no passarà i mira el Covid, no? És a dir, les coses no passen fins que passen.
Fins que
no?
Passen.
Per això jo secretament estic desitjant que, aviam, que passi una mica. No tan bèstia, però que passi una mica.
25% només.
Un 25% d'un event Carrington seria meravellós, perquè...
Perquè així sí que veuríem un munt d'aurores, no?
Tindríem aurores per totes bandes i crec que seria espectacular.
Però qui ens estigui escoltant, que no pateixi, que en cas que haguem de desendollar les coses de la nostra xarxa, els nostres aparells, que ens avisaran. Suposo que els mitjans ens acribillaran d'avís, no?
Segurament, i el que seria probablement més robust de tot és la ràdio. És a dir, que jo tinc una ràdio, de fet, a piles, per si de cas, no? Per si mai passa alguna cosa, almenys el podré escoltar.
Com a mínim podrà escoltar Ràdio Vilafant i aquests podcasts que fem de l'univers.
Efectivament. Has de pensar que les aurores et venen, les que van veure aquí estranyament eren vermelles. Jo mai havia vist vermella en una aurora a Islàndia.
Ah, perquè hi havia verds, no? També.
Sí, totes les aurores que vaig veure jo a Islàndia, de fet cada nit era una mica diferent, però eren un gris verdós, com una mena de gris fantasmal, de color verd, meravellós. No sé, realment una experiència molt maca. Però és que aquí a l'Empordà vaig tenir una experiència completament diferent, perquè es veia el vermell, que és raríssim de veure a simple vista. Perquè...
Tot rosat, també, per la foto que ens vau regalar.
Rosat, vermell... Són coses que de nit ha de brillar una cosa molt perquè la vegis de color vermell, perquè els nostres ulls són poc fotosensibles al vermell. I després, el blau, que va veure aurores blaves. Tenim una foto del dolmen de la Creu de Corbartella en aquí a Roses, fotografiat amb aurores blaves i liles. És raríssim de veure. Són aurores, és nitrogen això, que brilla per expulsar-se, diguéssim, aquest estat d'excitació.
Que bonic, eh? Perquè estem aprenent química, no? També, no? I física, parlant del cel, d'una cosa tan preciosa i artística com unes aurores.
L'astronomia precisament dona per això. I és maquíssim per ensenyar, diguéssim, els nens i nenes quan tenen de 6 a 12 anys, són com esponges i això ho aprenen de seguida, ensenyen física, química, humilitat, és meravellós.
Matemàtiques.
Matemàtiques també, i tant.
Bé, nosaltres també segur que n'aprendrem en aquests podcasts que anem fent. Pere, t'agraeixo moltíssim doncs, que hagis estat un cop més aquí a Ràdio Vilafant als nostres micròfons per parlar-nos d'aquesta passió que és això que tenim a sobre nostre i que ens ensenya tantes i tantes coses. Moltes gràcies.
A vosaltres. Altres.